Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui la nostra convidada és la Mar Galceran. Ella és pedagoga i, a més, és la directora, la responsable del Lloc de la Dona. Què és el Lloc de la Dona? Doncs és un centre d'atenció social de les Germanes Oblates del Santíssim Redemptor. Amb ella avui parlarem d'aquest lloc, del Lloc de la Dona, de la seva tasca, dels objectius, dels valors i de l'ajuda que dona a moltíssimes dones. Però abans també amb ella parlarem d'un sondeig que ha demanat el Papa Francesc. De fet, ella ha participat d'aquest sondeig, un sondeig demanat pel Papa Francesc amb el títol Teologia de les perifèries existencials. A Catalunya ha estat dirigit per la germana Teresa Forcades. La qüestió era preguntar als més desafavorits de la societat què és el que pensen de Déu i també de la fe. De seguida saludem la Mar Galceran per parlar de totes aquestes qüestions avui al nostre Paraules de Vida. Però us recordo, com sempre, la recta final del Paraules, ens arribarà un nou comentari de l'actualitat d'en Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Mar, bon dia i benvinguda al Paraules de Vida.
Bon dia.
De fet, és la primera vegada que ens acompanya la Mar al Paraules de Vida. Un plaer que ens acompanyis. Avui, amb tu, aprofitarem per parlar del Lloc de la Dona, de què és el Lloc de la Dona. De fet, és un recurs, no?, social per moltes dones, no?
Sí, és un centre que depèn de la congregació religiosa de les Germanes Oblates, del Santíssim Redemptor, que és una congregació que va néixer l'any 1870 per atendre ja únic i exclusivament a les dones que exercien la prostitució o que estaven en contextos de prostitució de tracte. I a l'any 1984 arriben al Raval. Havien arribat abans a Barcelona, a l'any 1896, però a la zona alta, però al cap d'uns anys van baixar al Raval, que ha sigut sempre el lloc on bàsicament s'ha concentrat, no?, a l'exercici de la prostitució de carrer. I després d'uns anys de patejar-se al barri, d'anar parlant amb les dones, doncs les germanes van veure la necessitat de crear un centre d'atenció per donar resposta a les necessitats que havien anat detectant. I el 1994 va ser quan es va inaugurar el Lloc de la Dona, l'actual Lloc de la Dona, que és un centre, com tu deies, d'atenció social integral, per aquest tipus de col·lectiu, no? És com, diem, el Lloc de la Dona, perquè vol ser un lloc de referència, vol ser un lloc de d'anunci, no?, de la bona notícia, vol ser un lloc d'esperança, vol ser un lloc que construeixi un espai de seguretat, un espai on les dones puguin sentir-se reconegudes, puguin sentir-se valorades, puguin sentir-se no jutjades, no estigmatitzades, i pugui iniciar un procés, no?, de creixement cap a la seva autonomia.
Hi ha diferents projectes, no?, que teniu en marxa, Mar?
Sí, tot i que nosaltres fem una atenció integral, un dels punts forts, diguem-ne, del projecte és la formació i la inserció sociolaboral, no? Però perquè realment una dona, d'alguna manera, pugui iniciar-se en un procés formatiu, una dona que pensem que està en aquest context, no?, que a més és un context de vulnerabilitat i d'exclusió social, és a dir, la prostitució és un fenomen molt complex i molt divers, però nosaltres atenem al col·lectiu de dones que estan en una situació de major vulnerabilitat, no? I per poder iniciar-se en un procés formatiu o buscar una alternativa a l'exercici de la prostitució, perquè la majoria de les dones que atenem venen perquè no volen continuar exercint, doncs, aquesta activitat, necessiten primer, evidentment, sostenir-se, és a dir, tenir les necessitats bàsiques cobertes. Vull dir, no pots iniciar un procés a llarg termini si no saps on dormiràs demà o no saps si podràs alimentar-te, no? I això és el que també fem. Per tant, hi ha tot un programa, un projecte que seria d'atenció social, de cobertura d'aquestes necessitats bàsiques, no nosaltres directament, sinó que cerquem aquells recursos que puguin d'alguna manera sostenir això. I per tant, aquí hi ha un treball de molta coordinació amb serveis socials, dels diferents territoris i municipis on estan les dones, i també d'altres recursos que cobreixen aquestes necessitats bàsiques. Donem suport doncs, en la regularització dels seus processos, o sigui, en l'ajuda a la regularització, perquè la majoria estan en situació regular. Facilitem l'accés als serveis públics, a poder tenir una targeta sanitària, per exemple, a poder accedir a ginecologia, a tot el que seria l'atenció a la salut sexual i reproductiva. Cobrim tot això. I després, doncs, realitzem diversos itineraris formatius des de competències doncs, transversals bàsiques, prelaborals, l'aprenentatge de l'idioma, perquè, com dic, la majoria són estrangeres, i després ja fem formacions tècniques, bàsicament en formació en costura industrial, que està vinculat a un altre projecte que després comentaré, auxiliar de magatzem, atenció sociosanitària, neteja i atenció al client, que ara començarem aquest any. No? Uh-huh. I després tenim un altre projecte d'economia social, que es diu Dona Colors, que és un taller de confecció propi, que va iniciar-se el 2012, justament per poder oferir una alternativa laboral realista i concreta a dones que estaven en situació irregular i que necessitaven que algú els hi fes un primer contracte laboral. Que costa molt trobar algun empresari que...
Així que directament vosaltres ho feu, no?
A través d'aquest projecte Dona Colors. No? Oh. O sigui, vam iniciar-ho, ha anat transformant-se, no? I les dones fan la formació i després algunes, no totes, les podem contractar, però diguem-ne que quan podem pues, anem contractant a les dones i ajudant en aquest procés de regularització. No?
És com dius, no? Un acompanyament, per tant, integral, des del moment zero que venen, no? Quan venen molt malament,
sí.
Fins que es va, a poc a poc se'ls va ajudant, no? I van fent passos, progressos.
Sí, és un procés molt llarg, és llarguíssim. Hem de pensar que...
Quan s'allarga?
Una dona pot estar-se 10 o 12 anys, no?, per poder... D'entrada, necessiten estar, per regularitzar la situació, necessiten estar 3 anys com a mínim de permanència en el país, no?, i haver, doncs, argumentat, no?, que han estat empadronades sense haver marxat, no? Això ja...
L'estabilitat, diguéssim,
clar,
aquí, no?
Sí. Això hem de pensar que és complicadíssim, perquè actualment la majoria de dones que estan exercint la prostitució, perquè la prostitució de carrer doncs, ja és una cosa, un fenomen bastant residual, sobretot a partir de la Covid encara ha baixat més, ho estan fent en pisos i clubs, sota el règim que es diu de plaça. És un règim que vol dir que les dones treballen aproximadament cada 15 dies, canvien de lloc. Treballen 15 dies en un pis o en un club i les mateixes xarxes, no?, els mateixos responsables les mouen de llocs perquè els clients volen veure noies diferents. No? I què passa? Que moltes vegades les mouen en el mateix municipi, no? Però generalment les mouen a altres ciutats que poden ser del mateix estat o, fins i tot, moltes marxen a altres països. No? Un fenomen que ens estem trobant ara, per exemple, amb tota l'aprovació de la llei de llibertat integral de llibertat sexual i la pròxima llei de proxenetisme que està ja doncs, en procés d'aprovació, és que els responsables dels pisos i els clubs, com que segurament hi haurà molt més control, perquè teòricament és una llei que el que farà serà penalitzar el consum, doncs els responsables dels pisos i els clubs estan demanant que les dones estiguin en situació regular, per si de cas no, hi ha algun tipus d'intervenció policial. Clar, què passa? Doncs això fa que continuen venint dones de països estrangers amb un visat de turista, però quan se'ls acaben els 3 mesos les mouen a un altre país o a un altre lloc perquè puguin cobrir la regularització aquesta dels 3 mesos i després potser tornen, no? Llavors, clar, aquesta mobilitat tan alta dificulta que aquests processos que són ja de si molt llargs doncs es puguin realment anar consolidant, no? Però tot i així, doncs, sempre hi ha doncs, dones que ho aconsegueixen, no? Vull dir que a vegades això són aquests petits miracles de la vida, no? Que dius, sembla mentida com davant de tantes traves i davant de tantes dificultats, doncs, malgrat tot, són dones...
Es van superant, no,
sí,
aquestes traves.
Sí, d'una resiliència, d'una fortalesa increïble.
I quin és el perfil de les dones que us arriben? Són gent, dones que estan soles, dones que tenen família, dones que tenen fills, dones que venen de tota Europa?
Majoritàriament, en aquests moments, el 70% venen de Llatinoamèrica i després tenim un 20%, no arriba al 30% de dones que són sobretot de Nigèria o de l'Àfrica subsahariana. I després tenim un altre tant per cent que provenen, doncs, més petit, de països de l'est i d'algun altre país d'Europa. A veure, la majoria d'aquestes dones, de les que nosaltres atenem, han entrat a exercir la prostitució per una pura necessitat econòmica de sosteniment de les seves famílies. Vale? Són dones que la majoria, un 70%, tenen fills a càrrec, algunes aquí, però moltes en els seus països d'origen, i per això han emigrat, és a dir, per això han sortit dels seus països, han sortit perquè són l'única font pràcticament econòmica per sostenir a les famílies. I, per tant, tenen com aquesta necessitat i responsabilitat d'enviar diners a les famílies. I aquesta és la via d'entrada, és a dir, arriben aquí algunes, o moltes, diguem-ne, fruit de les xarxes d'explotació, enganyades o... no sempre enganyades, moltes enganyades, però d'altres, sabent que venien a exercir la prostitució com a mecanisme d'obtenció de diners, el que no sabien eren les condicions en les que es trobarien, no?, d'explotació aquí. I llavors, bueno, aquesta és la principal via d'accés, no? És a dir, moltes no estan aquí perquè vulguin exercir la prostitució, sinó perquè han arribat aquí, algunes enganyades, altres no, altres senzillament han fet un procés migratori de dir, mira, per aquesta idealització que tenim d'Europa, no? Pues, vés allà, que segur que trobaràs feina i tal i qual, no? I quan arriben aquí, pues, intenten buscar, no troben, passen els 3 mesos del visat de turista, es queden en situació regular, continuen intentant buscar feina, no hi ha manera de que trobin res i al final no tenen altra alternativa que o retornar als seus països, que no ho poden fer perquè hi ha un pes, no?, de dir, ostri, jo he fet una inversió molt bèstia per arribar fins aquí, per intentar ajudar la meva família, no puc tornar amb els braços buits, no? I al final, doncs, moltes acaben exercint la prostitució, perquè no hi ha més, no?
Les dones que arriben al lloc de la dona arriben per serveis socials o arriben també a propi peu, que veuen el recurs i us van a preguntar i us demanen ajuda?
Bueno, la majoria arriben pel boca orella en aquests moments, eh? Un 60% aproximadament. Això vol dir que nosaltres fa 30 anys que estem al Raval i, per tant, diguem-ne que és una entitat de referència i les dones ho saben. Ja quan arriben a l'aeroport o quan moltes entre elles ja s'ho diuen, no? Si necessites res, vés al lloc de la dona. Vull dir que ens coneixen molt i entre elles s'ho diuen i van venint. Després hi ha un altre tant per cent de dones que arriben a través del treball que nosaltres fem d'intervenció directa en pisos i en clubs. Nosaltres anem a pisos i a clubs on sabem que s'exerceix la prostitució a donar a conèixer una mica l'entitat.
I com ho reben?
La nostra via, bueno, hi ha de tot. En general, bé, perquè la nostra via d'entrada és la salut sexual i reproductiva. Nosaltres els oferim la tramitació de la targeta sanitària en el cas de que no la tinguin, una mena d'acord que tenim amb la CIR. Bueno, la CIR és un programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva que tenen els CAPs i hi ha una hora a la setmana que la ginecòloga del CAP més pròxim nostre atén a les dones sense cita prèvia. Llavors, el fet de que nosaltres els facilitem l'accés a això, no?, i de que una de la feina important que fem és també repartir material preventiu, doncs clar, això als responsables dels pisos i dels clubs els interessa que les dones estiguin sanes, no? I és la primera via d'accés. A partir d'aquí, quan s'inicia, vas una vegada, els hi deixes el material, els hi expliques, no?, que hi ha aquesta opció, tornes a anar al cap d'un temps...
I us deixen parlar amb elles o... És...
A vegades la responsable, parlem amb la responsable només, i al cap d'un temps, quan ja veuen, ja ens coneixes i tant, doncs ens deixen accedir a parlar amb les noies. Sí, sí, sí. Per això, perquè la via és la salut sexual i reproductiva. Després, pues, els hi expliquem que fem altres coses, no?, les formacions, etc. Els hi diem si alguna d'elles, doncs, vol deixar d'exercir la prostitució. Llavors... Però és una feina molt lenta, és una feina d'anar creant un vincle, això, d'anar creant un espai de seguretat on elles se sentin segures, perquè són dones que majoritàriament viuen sota amenaces i sota extorsions i amb molta por, no? Llavors els hi costa confiar en la gent.
Clar, és complicat. Parlem, et vull preguntar per una altra qüestió, però per tancar el tema del lloc de la dona, dels projectes que abans deies, no? O sigui, parlar una miqueta més, no?, d'aquests projectes, perquè la gent del Paraules de Vida ho pugui conèixer, què és el que esteu fent.
Sí. Bueno, pues, com et deia, les formacions, la més llarga que tenim és la de costura industrial, de 655 hores, més 80 hores de pràctiques que fan en el taller propi de confecció. Vale? Després, la d'atenció sociosanitària, que també són una formació de 112 hores, i la d'auxiliar de magatzem que tenim amb un conveni amb Mercabarna, on fan les pràctiques també d'intervenció, no? I després la de neteja, que també fan pràctiques en domicilis, no? o en entitats que ja tenim un cert acord o conveni. De manera que les formacions, diguem-ne, que estan molt orientades a l'aprenentatge d'un ofici, totes tenen unes hores de pràctiques, i és el que permet després que pues, les que estan més pròximes a la regularització, doncs els hi puguem fer un acompanyament a la inserció. És a dir, no només fem la formació, sinó que fem tot el procés d'acompanyament a la recerca activa de feina, no? I de suport en els tràmits, que són llarguíssims, no? Per poder obtenir doncs, una situació que els permeti que algú els hi faci una primera oferta, no? I el taller de Dona Colors, que és molt emblemàtic, doncs, és un taller que va iniciar-se oferint productes de parament de la llar. Durant uns anys vam estar així, fins al 2016, però vam veure que aquests productes eren un mercat una mica reduït, no? No tenia molta sortida, i vam iniciar una línia de moda femenina. I ara, en aquests moments, pues, estem confeccionant una marca pròpia, Dona Colors, però també fent confecció a tercers. Confecció a tercers confeccionem de tot. Les dones confeccionen des d'uniformes d'oficis, des de tovalloles, des de mantaleries, des de
bosses...
Tot això es ven en una xarxa de botigues, no tenim botiga pròpia, una xarxa d'unes 30 botigues distribuïdes per Catalunya, i després amb una web que tenim, que també fem venda online.
Recordes sí. El nom?
Per... La web és donacolos.cat. Sí.
Molt bé. Doncs em queda res, 2 minuts. I també et volia preguntar, Marc, has participat al sondeig que va demanar el Papa en el seu dia sobre teologia de les perifèries existencials que a Catalunya ha dirigit la germana Teresa Forcades. Com ha anat? Perquè la qüestió era preguntar, no, als més desafavorits què és el que pensen de Déu i de la fe.
Sí, bueno, ha sigut una experiència superrica, superimportant. Jo crec que espero que això serveixi realment per iniciar un procés de transformació real, no? Dintre de l'Església, i potser assenyalar com a més destacat que es va fer una bateria de preguntes on se'ls hi preguntaven els conceptes clàssics de la teologia, no? Doncs què és la fe, què és el baptisme, no? Què és la gràcia, què és el perdó, què és Déu per tu, no? Què és l'Església, no? I clar, les respostes que donen són d'una simplicitat i d'una profunditat alhora increïbles, no? Jo crec que les persones que viuen als marges de l'existència, el més important és que han fet experiència de Déu. No parlen des de la teoria, ni des de la ideologia, ni des dels conceptes. Parlen des de la vida real, des del que ells han experimentat, no? I quan tu els hi preguntes què és per tu el pecat, ja et diuen no fer mal a ningú. Clar, una obvietat. Dius, això? O quan els dius què és l'Eucaristia? Pues un lloc on recupero les forces per poder viure. Un lloc on recupero, on carrego piles, no? O jo què sé, o què és la gràcia per tu? Pues no ho sé, diu una en deia, no ho sé, però la gràcia deu ser com les bendicions que et dona la vida, com el fet d'experimentar que estàs viu, no? Bueno, són coses com d'una claretat que formen part d'això, no? D'una experiència real de Déu. I això és molt, bueno, molt colpidor, no?
I que el Papa Francesc digui, no? S'ha de preguntar a la gent, no, els més desafavorits, què és el que pensen de nosaltres, no? De l'Església, de la fe i de...
Exacte, sí, sí.
I tot això està en procés, no? S'està estudiant,
tot això ara s'ha fet un recull, no? S'han fet moltíssimes entrevistes a diferents col·lectius, amb diferents entitats que hi hem participat, que estem treballant amb persones que viuen en situació de vulnerabilitat. S'ha fet el buidatge, diguem-ne, i la transcripció de totes aquestes entrevistes. I ara s'està fent l'anàlisi com més reflexiu, més analític de tot això que ho està liderant la Teresa Forcades.
Doncs, Marc, gràcies. I en parlarem segurament de les conclusions també d'aquest tema. Gràcies.
A vosaltres.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
I tot seguit, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Moltes vegades escolto descriptives de la joventut actual que són molt injustes, parlant d'ells d'una manera molt genèrica i fent-los a tots ells com un únic col·lectiu desentès de la realitat i totalment desmotivats. És per això que moltes vegades també penso que cal que eduquem la nostra mirada sobre la realitat i sobre la joventut en concret. I així descobriríem que hi ha molts que no són pas així. Un dels aspectes que jo més admiro de la joventut actual, més agosarada, és la seva capacitat per fer tasques de voluntariat. Un bon exemple són els nostres monitors dels esplais, dels casals d'infants i de les colònies. No són pocs, i tots amb la seva deguda titulació. I també en tenim a molts altres llocs, com són els centres socials, sanitaris i educatius, per no parlar dels qui dediquen les seves vacances a la cooperació i al desenvolupament en els països més empobrits del Tercer Món. Els voluntaris no cobren, però no perquè el que fan no tingui valor, sinó perquè el que fan no té preu. Aquests dies el Papa Francesc s'ha referit per dues vegades als voluntaris i als seus valors. En primer lloc, ho ha fet el dia en què se celebrava la Jornada Mundial del Voluntariat, aquest dilluns mateix, 5 de desembre, i tot al·ludint als joves voluntaris que estan preparant ja la Jornada Mundial de la Joventut 2023, que serà de l'1 al 6 d'agost, ben a prop nostre, a Lisboa. A través d'aquest videomissatge, el Papa els hi agraeix la generositat que tots aquells que mantenen l'obra de l'Església amb el seu treball voluntari. I diu, el voluntariat és una gràcia de Déu. És una força de xoc que permet sortir-se de l'establert per aconseguir alguna cosa. D'una manera molt col·loquial, el Papa diu que una de les coses que més em crida l'atenció quan visito algunes esglésies és la força del voluntariat. Sí, hi ha el bisbe, el capellà, les monges i els laics i tota la resta, però el voluntariat crea la unitat. Moltes són les qualitats del voluntari enumerades pel Papa Francesc, però, per sobre de totes, ell diu que és perseverant i realitzant projectes. Un exemple concret que assenyala el Papa són els voluntaris que es dediquen als malalts. Homes i dones, allà tot el dia, disposats a oferir el seu temps per servir els malalts. En segon lloc, el Papa també s'ha referit als voluntaris en el vídeo que aquest dijous es va divulgar amb la intenció d'oració del Sant Pare per aquest mes de desembre, en el qual ens convida a pregar perquè les organitzacions de voluntariat i de promoció humana trobin persones que estiguin desitjoses de comprometre's amb el bé comú i buscar noves vies de col·laboració a nivell internacional. En la seva intenció d'oració, el Papa Francesc exhorta a continuar aquesta tasca tot treballant no solament per la gent, sinó amb la gent, és a dir, involucrant-se d'igual a igual a la recerca d'una causa comuna, practicant la proximitat, esdevenint artesans de misericòrdia i sabent sempre escoltar les necessitats de l'altre. I conscients de la necessitat de multiplicar esperança en les comunitats. El Papa destaca la tasca de milions d'organitzacions i d'associacions de voluntariat que hi ha al món. La majoria d'elles, moltes vegades, sense visibilitat o sense estar protegits sota cap figura jurídica. De fet, segons el programa de voluntaris de les Nacions Unides, una de cada 9 persones al món fa tasques de voluntariat. En total hi ha 862,4 milions de voluntaris als 5 continents. I sumant totes les hores de voluntariat s'obtindrien 109 milions de treballadors a jornada completa. No obstant això, la majoria del servei de voluntariat a escala mundial es fa d'una manera informal i, per tant, aquest factor dificulta la precisió estadística de l'impacte real que tenen sobre les comunitats. Moltes de les organitzacions de voluntariat del món tenen una inspiració cristiana i amb la seva feina busquen donar testimoni de l'Evangeli en les situacions més difícils, del Líban a Filipines, de Mèxic a Ucraïna, passant per Veneçuela i Uganda. Per això, el vídeo del Papa en mostra alguns d'ells al costat de les víctimes de les catàstrofes naturals, dels pobres que pateixen les conseqüències de la crisi econòmica, dels nens desnodrits, dels refugiats que fugen de les guerres, dels joves i les dones que busquen feina. Ser voluntari, diu el Papa, és una opció que ens fa lliures, ens fa oberts a les necessitats de l'altre, oberts a les demandes de justícia, a la defensa dels pobres, a la cura de la creació. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida, l'Església dia a dia. Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Durant l'Àngelus del 16 d'octubre passat, el Papa Francesc va fer un anunci molt especial. L'assemblea del sínode s'ampliarà. Es desenvoluparà en dues sessions en lloc d'una. La primera del 4 al 29 d'octubre del 2023 i la segona a l'octubre del 2024. I és que els fruits d'aquest procés sinodal han estat tants en la fase diocesana, amb les aportacions de moltes persones, que perquè madurin cal disposar de més temps per discernir allò que vol Déu per a la nostra Església. El procés sinodal continua amb l'etapa continental. En aquesta etapa revisarem a fons el camí que hem fet. Ho farem a partir d'un document elaborat per un grup d'experts de tot el món. Es tracta del document de treball per a l'etapa continental que ha estat aprovat per la Secretaria del Sínode. El document ens proposa que reflexionem sobre un preciós text del profeta Isaïes, que diu així: «Eixampla la teva tenda, que estenguin els teus envelats, no ho impedeixis, allarga les cordes i reforça les estaques». Amb aquesta imatge, el profeta Isaïes ens recorda que el poble d'Israel va viure durant anys al desert. La gent d'Israel habitava en tendes formades per tres elements: un tendal, unes cordes senzilles i unes estaques. Les paraules del profeta Isaïes poden il·luminar el procés sinodal que estem vivint. Ens ajuden a imaginar la nostra Església com una casa oberta a tothom. Déu vol que despleguem els tendals de casa nostra, que anem a buscar tots aquells que no tenen on refugiar-se. Ens demana que la nostra Església sigui una família on tothom se senti escoltat i estimat. Les cordes mantenen units els tendals de la tenda, fan que aquesta resisteixi la força del vent i no s'ensorri. Al llibre de l'Eclesiastès podem llegir que una corda de tres fils no es trenca fàcilment. Tant de bo que la nostra Església sigui una comunitat de germans i germanes unida al fil principal, que és Jesucrist. Les estaques asseguren que la tenda estigui ben subjecta a terra. També l'escolta de la paraula, la pregària i la celebració de l'Eucaristia i de la resta de sagraments són com estaques que mantenen fermes les nostres comunitats i donen forces per viure el present amb confiança i afrontar el futur amb esperança. Aquest text ens anima a treballar per una Església que sigui una comunitat viva, missionera, que aculli tothom i que avanci plena de fe a la trobada de Jesús i dels nostres germans. Benvolguts germans i germanes, el sínode ha obert una etapa d'esperança per a la nostra Església. El Senyor compta amb tots nosaltres perquè doni fruit abundant. Preguem perquè Maria ens acompanyi en les fases següents d'aquest procés sinodal.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.